Catalunya Informació presente Et Maitín d'Aran der Estiu, d'en José Badia.
Benvenguti en una nova edició de Maitín d'Aran der Estiu. Bon dia, avui que hi ha dimercles, 19 d'agost. El xulei que lluitse de ja en cimall de les muntanyes, avui les temperatures que volen pujar un xinyo més abans de que tornen a baixar, sembla d'una també d'ampluja. En els pròxims dies veirem com amb un respecte a aquesta pluja en les activitats d'aquests dies, com ahir et xalardu Country Rock Festival, que arribarà a un zau edició que se d'aurís demà. Nosaltres, i les hores abans de que d'aurís que es portes, parlarem amb ton director, Víctor Rodríguez. La música country que prenerà el protagonisme en Salardo i en Bussós serà torrent a la música occitana d'Amma Lu Seriol. Són activitats d'una que se completen d'Amma Iaute Concert hagués dijous en ta d'un barrament de 40 aniversari de Camping Berneda. Més que hi haurà més música al llarg dels pròxims dies, música clàssica i també música occitana. Tot això vos explicam en agenda. Això serà la recta final del programa. Més abans d'arribar que mos cau tornar a parlar de què era Operació Reconquista. Era la primera part de la nostra conversa geda amb el metge encuriosit per a història Joan Carles Riera Socasau. Tornau a mentar d'aquest 19 d'octubre de 1944, era jornada en què els guerrillers de l'Operació Reconquista d'Espanya entraren en Bussós. En tot seguit, nou itinerari de memòria impulsat per Ajuntament de Bussós de mera col·laboració de Memorial Democràtic de la Generalitat. Coneixem així a caucus dels protagonistes d'aquest lleig com a, i nom destacat, Juan Blázquez, coneixut també com a general César Ill de Bussós, i també coneixerem els llocs on encara avui se pot resseguir aquesta història. Més, 80 anys d'empús d'aquest lleig, era investigació encara pot aportar noves peces a d'aquesta història. Era dijous part de l'entrevista, la que us oferim avui, Joan Carles Riera mos presenta una recerca inèdita que mete focus en una figura força poc coneixuda. Ell, la xica, en nom de guerra de Sònia Malquín i una joena de la resistència francesa força vinculada a l'entorn dels guerrillers republicans. És Josep Paper que podria haver jugat pendent aquesta operació reconquista d'Espanya. Veurem a quines causes noves coneixem a torre d'aquest dia. Completem el programa en tot recuperar jo conversa d'en Joan Corominas, que més de l'avui mos presentau en la Libreria Eterna de Viella el llibre El biberón de la Quinta, i una novel·la històrica que se plaça abans d'aquest lleig de l'Operació Reconquista en 1938, pendent de la Guerra Civil encara espanyola, i que cunde l'experiència de jueni reclutada i coneixuda com era Quinta de Biberón. A través dels uells d'ingujat de 17 anys, era obra mos parle de la pou, era aperta, era esperança, en tot inspirar-se també caudide en ets reaus. En motor aviat era agenda que seguís farcida d'activitats en tal d'aquests dies. Completaran aquesta nou edició de Maitín d'Aran der Estiu, que avui hem premanit Sofia Cabanes i qui vos parle José Badia, i seran en qui es nau. Uite, cuate. Com a cada matí, comencem per saber quin temps ara en casa nostra, en aquesta jornada, la predicció meteorològica, ho he d'ama Tomàs Molina.
Aquest dimecres a la Vall d'Aran tornarà a ser un dia calorós. La temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 30-32 graus i amb un ambient, doncs, de ple estiu. Amb domini del sol, especialment al matí, força sol, potser a la tarda un altre cop amb aquestes nuvolades que creixeran amb força, i de cara al vespre o la primera part de la nit acabaran donant ruixats, fins i tot localment alguna tronada, amb una tendència a refrescar, o almenys a que la propera nit, la propera matinada, la matinada de dijous, la temperatura quedi entre els 10 i els 15 graus. Per tant, la nit serà una mica més de bon dormir. Dijous serà un dia més variable, un dia al matí ja amb intervals en núvols i, de fet, a la tarda, un altre cop, amb nuvolades que podran tornar a donar algun ruixat, alguna tempesta més probable durant la tarda-vespre i, de fet, encara divendres, dissabte i diumenge persistirà aquesta situació d'inestabilitat, en alguns casos amb tempestes que poden ser fortes, però, sobretot, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures i una normalització de les temperatures per l'època de l'any.
Gràcies, Tomàs. Avui entre 13 graus de Salardú, és 17 de Bagergue, Bussós, passant pels 15 d'Arties, 16 en Viella. D'hora d'era a Val d'Aran, temperatures inicial més baixes, 11 graus en Pont de Suert, en Ribagorça, 14 en Sort, en Pallars Sobirà, se van d'hora 21 graus en Tolosa, 20 a Dius en Lleida, 24 en Observatori Fabra de Barcelona, 28 en Raval.
Et maitin d'erustiu, d'en José Badia.
Seguim era història d'hagués desanau d'octubre de 1944 e de l'entrada dels guerrillers en Val d'Aran en ta sajà de aquera reconquista d'Espanya. I aquem de la manga de et metge historiador aficionat com ahir Joan Carles Riera Socasau. Joan Carles Riera, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
En anterior conversa parlàvem d'aquesta jornada que era 10 d'octubre de 1944 en que els maquis entraren en Bussós. L'Ajuntament de Bussós ha premanit un itinerari de memòria en col·laboració amb el Memorial Democràtic i també de Joan Carles Riera. Entra a través de Lluís Plafús explicar aquesta història. No són que liegela, sinó escutala. A través de caucus dels protagonistes d'aquesta història que avui les recuperam, entra metemos en plaça i d'una rebrembà i ensenyava com anec aquera primera jornada.
Soc guerriller, part de la brigada 551 de la 1204 Divisió, i avui m'ha recebut l'ordre de prendre Bussós. Avui hem entrat des de França, i a men grip se li ha manat avançar pel cap de la vila. A taula que ho hem fet. Hem deixat els morralets en un prat i hem arribat en pobles un que de més armes, sense trobar resistència. Els vecins eren espantats, se les devien a cara.
Soc Juan Blázquez Arroyo. Sigui escollit, baile en Bussós en 1936. Més amb l'arribada de la Guerra Civil, m'incorporé a l'Escola de Comissaris de Pins del Vallès. Combatí en front amb l'Armada Republicana en qui a què, d'en Pius Estevençuts, me calé partir a l'exili. M'ajunyí a resistència francesa i em col·laboré en la lluita contra els alemàs i sigui condecorat pel general de Gaulle. En 1944 se decidí que l'entrada per a Val d'Aran en la cridada Operació Reconquista dels Maquis. Formava part de l'Estat Major. Era general César. Coneixia plenament el territori i sabia que, si l'operació fracassava, tots temps podrien replegar-nos cap a França. I a Tausia.
Sou Bonifacio Fonseca Hernández, policia armada. També és més companys Félix Martínez Gutiérrez, el tinent Manuel Díaz Martínez, ja seren de Càdiz el 7 d'agost de 1944, en destinació un embussós. El 19 d'octubre, a primera hora, mos advertiren que els maquis havien entrat en els bordes. En ment tinent Manuel Díaz, a massa d'en Llaut i companys, ja sé que nació ajuda. Malgrat això, no poderen arribar. En Pont de Rus sigueren sorprenidi i aquí heu caigué aquest tinent. Félix, Daut i company, i jo, demorèrem solets en Bussós i a la vegada entraren els maquis.
Soy maqui,
I un mes entre tant i companys sense nom que entren a Vall d'Aran e que dieu a res rebrembarà. Penetrarem en Bussos el dia de 9 d'octubre per diversi punts. A jo me correspon que avançar per a part nord. Arribarem en que a l'ermita de Sant Roc, on mostraperem a ells paisats cap allà on et somtet. Les demanarem que mos guidessin en tant en Bussos en tu cruzar a riu Garuna e accedirem. Cruzarem per un pont, passarem per davant dues vieilles instal·lacions minaires i arribarem en que a d'aquest punt, el pont. Ara apropam-nos, vedrem que des de l'auta arriba, dos membres de la policia armada se preparaven en a resistir. Les cridaren amb força insistència en que se rendissin i lliuressin les seves armes, mas no atengueren les nostres advertències. Muscalet d'Aurigüel, i aquí ho caigueren els dos. Cregui que se cridauen Bonifacio e Félix.
D'obriren huec, eixessem de la caserna en tailes front. Mes eren força. Mos cridaren diversos cos que mos rendessin. Mes no podíem més. Eren policies armadi i defenien en nostre honor. Un dels nostres companys, de qual et son nom, ja només rebrembe, artenyer cogí en tot sautant Garuna i arribé qui l'és en qui havia ella.
Després, cruzarem el pont. Entrarem en poble, on s'instal·lé que la caserna general de la nostra operació en reconquesta a Vall d'Aran. Aquí hi eren López Tovar, el general César, Juan Blázquez i els comandants de les nostres unitats guerrilleres. Rebrem vireiret, un airet intens, era neu. M'estava la nostra mura una alta. Avui hem vengut entre aquesta punta de la lança que expulsessa el fascisme d'Espanya. Me fracassarem. En Muscalet tornat a França.
Félix i jo no poderem a res. Siguerem abatudi en aquest lloc aquest 19 d'octubre. Mos cobriren amb mantes, mos vestiren unes caixes i a receberem un sepeli digne i sense incidents en l'església. Per amunt, catau a disposet el general Blázquez.
Soc Manuel Díaz Rodríguez, tinent de la policia armada. En aquest cementeri de Bussos meus enterreren els policies armadi que moriren pendent en l'operació en Reconquista, en combat de més maquis. Així reposi al costat dels meus companys Félix i Bonifacio. A Bonifacio i Félix les ausiren el 19 d'octubre de 1944. En aquest mateix poble, al costat del riu, antaguen de la nostra caserna. Jo, per contra, caigui en pom de ruc, quan me dirigia de la meva companyia de policies armades a prestar ajuda en les bordes, que avui he estat equipat. Més no podrem arribar. Seguirem atacant. Encara que els meus companys atrenyeren i jo no. M'amiaren primer en cementeri de ruc, i més tard me trasladaren a Bussos, on finalment m'enterraren al costat de Félix i Bonifacio.
Era a història que en Chiara d'una l'hem explicada a Tau, que hi també dam protagonisme d'aquests homes que lluiteren en Bussos. Més és tu has ganes de recercar encara més a Xuns, te trobes dam cau carrenga que dilleu mos pot canviar insinyau era percepció que ho hem d'era enna en aquest conflicte, en aquest episodi d'un d'octubre de 1944. I amb aquestes ganes de saber que Joan Carles se troba de mia figura en tot recercar, de mia figura que no saps se pot ajudar a reescriure, insinyau tot aquest moment de la història viscut en Vall d'Aran, insinyau tot el que comporta aquesta operació Reconquista. Dilleu la història s'escriu en clau masculina, més així, moscau un repè en ta dida que dilleu la podem reescriure en clau femenina també, aquesta història. Contamos, què passa amb aquesta figura femenina que has trobat no s'ha ensenyat per edar, i que d'empús has anat vedent com a prenia un protagonisme que digueu en aquest moment, no s'ha aixec o no aixec, més que ara pot haver aquest protagonisme en un moment important de la història.
Sí, aquell protagonisme jo penso que importantíssim. Tot comença amb les memòries de Vicente López Tovar, no? Que és, bueno, si estigui en Caucarrent des maquis, pues, va a demanar les memòries, no? Efectivament, m'envien les memòries de, o sigui, de l'arxiu, de Betarxiu de Madrid, o... I ara és, llegeix les memòries i Vicente López Tovar parla de la xica. La xica era... Era seva agent d'enlace, no? Aquí us acaba, no dic res més, no dic cap nom... I te comences a demanar qui és aquesta, la xica, no? Perquè no... Hi ha persona que és aquí mencionada per Vicente López Tovar, que era el que manava tota l'operació. I comences a indagar, metes en internet la xica, i sí que te trobes una publicació que no porta data en una revista, que met que hi havia hagut una guerrillera, la xica que se digui Sonia Mai, Sonia Malquine, però que no se sabia ni on avui està, ni com avui participant en el reng, no? I a partir d'aquí, bueno, dius, ja hi ha un nom, Sonia Malquine. Bueno, per lo menos ja ho encauca el reng, no? I ara ja cerques directament per Sonia Malquine. I te trobes amb una sèrie de documentació, una cantant folk...
Tot un personatge, què?
Tot un personatge, efectivament. I te trobes que l'he en una entrevista en un mitjà en Estats Units, és cert que està bé, i trobes a un morí que era, no? Era ell enterrada en Nova York, en cementeri de Woodstock, no? I ara, clar, emet aquí com si firmessin un llibre de condolències, no? Ara és Sosils, tal. I dius, bueno, Sosils, així ja és el nom de Sosils, a veure. I s'hagis de cercar per els mitjans socials, Facebook, acro, i no trobes a res. A res te conteste, a res te dit a res. I ara serà l'altra opció que tu penses i dius, bueno, aquest cementeri, Caucarrén l'està mantenguent. Caucarrén le porta flux aquí. I sense cap esperança de res, escrius al cementeri. Dius, guarda, sóc tal, m'interessaria saber si hi ha vet descendent, vet... Bueno, el cementeri, jo no demorau a cap responsa, el cementeri. M'envien en mail i diu, bueno, pues el comunicaram, ja està. I passa un mes, en Nadal, recebi un mail, me diuen, Sofern Malquine era ella de Sonia Malquine. Clar, a partir d'aquí jo...
Se te deuris immun.
Se me deuris immun, però se me deuris immun de correspondència per correu, són quatre ells, ara veig... N'hi ha dius que són els que porten era veu cantant, que seria es dues illes Ferne Monel, i a partir d'aquí avui, quan jo comencia, avui contacte d'Ameri, però contacte... Jo sabia que sa mare avui, en entrevista que era que l'avui neta, avui ensenyat un àlbum, on llegien fotos, i veia el Pont de Bussos, l'Hotel Masses, i ostres, això ell... I aconseguís que m'envien vera foto d'aquestes, no? Fotos inèdites, totalment, no? I a partir d'aquí, pues... Encara seguim en contacte, eh? O sigui, que...
Mm-hmm. Més, que... més aquest contacte que ha servit en ta... s'ha de cercar més quin sigui que era participació d'aquesta guerrillera, també nom clau de la xica, Sonia Malquine, al final, que ho hem conegut, el seu nom, més sabem, senyor, com comença tota la història de la seva relació amb López Tovar, com ell era seva arribada a Naval d'Aran, que, mentre ell Naval d'Aran, que no és, que d'una... d'empís com seguís tota la història. Hemos, digueu-hi sí. Molt long no, que no, la gent escuta no. Més... Hem ensenyat de vida.
Sí, jo antes d'això vull puntualitzar una causa, que és important. El llibre que hi ha d'Inés i l'Alegria, del Modena Grandes, hi ha una fotografia de Guillata que me taqueo amb un grup de guerrilleros, de maquis, eta en Bussos. Això no és cert. A més, admet, fotografia en Bussos, tal. Era persona que trobé que aquesta fotografia, que la trobé Martínez de Baños, que hi ha altra persona que ha tocat lo dels maquis, jo també en relació amb admet, i ara ell li digui, aquesta fotografia, tu diguis que era eta en Bussos? Dic, no. Jo aquesta foto la trobé en un arxiu sense data ni lloc. I ara veig, bueno, l'érem a servir, era seva tesis, me sembla que també hi era aquesta fotografia, però et en cap moment a dir que aquesta fotografia era tan Bussos. Per tant, era única guerrillera que ho hem documentat que entrega en Bussos i Sonia Malquine. No n'hi ha cap més. I possiblement d'amb tutti els maquis que hi havia en Val d'Aran, dieu estic, era l'única enna que entre quasi en més maquis. No pas era persona que era que llegés el llibre d'Almudena Grandes.
Que era una meva novel·la, que dilleu a inxuns d'un històric
sí,
més
sí,
que...
No. Exacte, jo no digui que la novel·la no hagi inxuns històric, però que, clar, el César, el que és el César, per tant, aquella foto no hi ha de la guixata, que era embussós, o sigui, no hi ha tal.
Dit això.
Era... formec part de la resistència francesa. Uh-huh. Ella diu, estic agent d'enlace de López Tovar ja en França. Ja en França no era jueva, avui de documentació francesa, per tant no era massa sospitosa de que pogués...
Li permetia debutjar-se
sí,
pel país.
Sí, exacte, era en bicicleta o en tren... Portau documentació, portau... Avui he portat armes, també, portau explosius... Ella diu, formé part d'una forma molt activa en la resistència francesa. I ara és aquí quan comença la seva relació amb Vicente López Tovar, en aquells moments. I quan se n'entere era de que s'està muntant era l'operació Reconquista d'Espanya. Ara serà clar... per sos ideals e iauta digueu per a relació sentimental que avui era amb Vicente López Tovar, que a sota havia mancant condat els sos ills i que demanat permís de poder condar, perquè, clar...
Tot no se pot condar o no volen condar tot el que passa que d'en sa mare, digueu.
Exacte. Mm-hmm. Però això que, de certa manera, m'han dit, sí, això ho pots condar. A la vegada era... Avui, bueno, formé part ja de l'operació Reconquista, dels preparatius de l'operació Reconquista, era poc avui i que no la deixessin anar d'Ameri d'entrar a Val d'Aran. I ara ves, bueno, arriba un moment que Vicente Tovar li dit ja pots anar cercat tot un ralet que sí que havies d'anar-nos-hi, no? Mm-hmm. La sotada era, pues bueno, estic jo a gran satisfacció. Mm-hmm. No?
Per on entren?
Eri, gesen de Foix, se'n van a Luixung en camions i entren per Luixung. Tan a que hi ha a Val d'Aran, des d'aquí. Sònia Arcunde era pujada que era...
Com un infern.
Com un infern. Ella diu, d'ameració a metralladura estén, i ha dit que no anava d'ami un morralet solet, sinó que anava d'ameració a metralladura... i anava amb les seves armes i es conde com en l'infern, com en l'infern. En què arriben nau de tot, ells ja poden baixar tara Val d'Aran, no? I llavors, quan arriben, després de tantes penes, de tanta dificultat d'arribar, se paren en Hotel Masses, en Busós, i quan Vicente López Tovar li diu, Sònia, has de tornar a Talixum. Ara serà... se le quem un de sus.
Perquè la deixen de costat. Ara era se deu pensar que la deixen de costat, que no volen que sigui en front.
Sí, diuen, no, has de tornar a Talixón perquè has de portar la documentació a Fernández, que hi ha qui heu. Dic, tu és en agent d'enlace, per tant, si has vengut tot així, te toca tornar a Talixón. Clar, era dit, però l'he dit, me meteràs un guia, no? Perquè...
Ara ha tornat.
Dic, no te preocupes, hi vas anar en cotxe. Era el reguís en un cotxe, aquí en Busós, un cotxe que Sònia ha dit que, bueno, que no sap com arribar en el lloc d'en aquest cotxe, i se'n van a Luixung, però aquest cop ja no van per... Ja no,
Portillon,
ja se'n van per a carretera, en què arriba en
Sant Beat, Marinyà... Sí. Que...
Bueno, era gendarmeria francesa, no les deixa passar.
Ah, que era d'entrada.
Ara ve el Sartura aquí, Sònia aconseguís escapar-se d'aquest control que hi havia aquí, i va parar en Luixung. Era va parar en Luixung des de Iuagare, de Parqueu. Jo pensi que ellos han beat o fos. I ara és arribar en Luixung, fins al final els autodius aconseguissin passar, i que se troba amb Fernández, que era en França, que era el màxim dirigent de l'operació Reconquista. No? Ara Fernández li diu, bueno, has de portar una sèrie de causes a Vicente López Tovar, que ell... que hi ha aquí, era l'entrega de la documentació que l'havia dat Vicente López Tovar dient com avui he anat era entrada a Val d'Aran, i ara veig li da més documentació de López Tovar, però i que a part, a part has de portar altres causes. I altres causes eren els camions plens de guerrillers, t'ha tornat a... d'entrant a Val d'Aran, o sigui, els camions cargats i de marmes eren guerrillers, clar. Sonia ha dit, bueno, i sí, sí, tu anaràs en primer camió, no conduïsses tu, però tu anaràs en primer camió, i tu era responsable de que aquesta gent arribés a Val d'Aran, no? Uh-huh. Clar, pues era, creo, jo m'ho he cuidat increïble, no? I a més, reconeix, i me sentia com John Wayne, no?, portant a lleu.
Perquè aquestes vivències era l'esmet per escrit, sí. Formen part de Son Diari.
Formen part de Son Diari, efectivament. Per aquest diari que jo m'han enviat. I a dir, tu lo que jo he contat no hi ha res d'inventar, ja era causa retallada, o per demanar de la família, però tu lo de més, o sigui, tant és si és vivències, com a sos ideals, com a sentiment de quan s'hagueren de retirar, o el sentiment de quan entrauen de la gent, no?
Arribé que d'en tot convoi a Val d'Aran?
Arribé que d'en tot.
L'arribé que portar sí, convoi sí, a Val d'Aran?
Sí, arribé que guiar, sí. Era guiar el convoi. I quan arriben ja te copen en la Termiera, els policies li diuen... A mi, no podes entrar, dit, un moment. Jo no me deixes entrar, amb tu i aquesti. Ara, no te preocupes, anava a parlar amb Vicente López Tovar i ja veiràs com mos deixes passar. Les deixaren entrar a tutti.
Entren en a Val d'Aran. Com acaba? Era sua relació amb era Val d'Aran, era relació de Sonia Malquín?
Era relació de Sonia Malquín, acaba amb la retirada de la...
era Operació Reconquista Nugés and the One,
i ara veig ell quan era conde, els guerrillers d'en Germes en els Wells, gent grana, gent bregada en guerra civil, gent que se n'han de tornar a França. O sigui, tu té aquests ideals que en un moment dat, quan entren, se plantegen de dir que bé, tornem d'Espanya, vam entrar en Espanya, vam arribar a Madrid... arribarem a on sigui, tot això en aquests dies se'n va darrer tot, i ara era cunde en les memòries, era manca de suport que hi hagué, no? Era manca de suport de França, era manca de suport d'Anglaterra, t'ha ajudat a que era...
Les emboliqueren que se'n sí, cau carrer i les sí, deixaren soleti.
Sí, pensa hi ha altra causa, que Bonifacio, els policies armats que moriren, llegeren de Càdiz en agús. Ella diu, ja sabien de que s'estava premanint ver a causa grossa en a Val d'Aran, sinó de que envies tota policia armada des de Càdiz a Val d'Aran, no? Era la secció de metralladores. Era, clar, era... Se'n torna de moltíssima pena de França. Jo, a pesos ideals, ell alta perquè tada era, crec, suposa el final, possiblement, de la relació amb Vicente López Tovar.
Mm-hmm. I aquest ja ho té apartat de la història, no? Que com seguís tota la història en qui ha que força anys més tard d'una iauteranès, en aquest cas Joan Carles Riera, s'interessa per a sua figura i comença a desnixar a parlar de mera família. Era tota aquella època posterior, des de que Gés de França acaba l'operació Reconquista, se s'hagi de recuperar Europa, era se quede un temps, més d'en Pius ja se'n va als Estats Units.
Era se quede un temps... Bueno, primer se seguim vedent amb López Tovar poc de temps després de tornar a França. López Tovar seguit amb la seva funció de fotògraf, que era fotògraf. I ara veig que se'n torna, arriba el moment que se'n torna a París. I aquí hi ha un coneix el seu nom, un pintor surrealista, George Malquine, que ha obra en George Pompidou, en centre George Pompidou, i per què era Malquine, Sonia Malquine, perquè se marida d'en George Malquine. I ara veig quan, en un moment dat, decidissin nascent a Nova York. George era un pintor, podia treballar en disseny de roba de luxe, i ara és dissenyar causes de roba d'una empresa important. I Sonia arriba a Kiev, ja se n'anaren d'un disils de Nova York, i bueno, se met a cantar. Canta en francès,
en anglès,
canta en occità. Sí, a Crotavell, perquè hi ha discos sols que se poden, se tu, es posen tenes...
Sí, sí, i ara podem escoltar a Sonia Malkin cantant justament en occità.
Oh, Magali, ma tanta maro, mette la testa o fenestro, escut un pau a questo modo de tamburin i de violu. Esplende stelo paramund, lo retumbado. Ma elise stelo paliran, cante veiran. Pa mal che tu murmudi brundo, di tu naubado io fauca. Mi faranghielo de Luca.
Jo en que jo ha tota figura.
Sí, sí, sí.
Que darien ta cau carrer més que no son que un sí. Petit apune no, en la no. Ràdio, darien ta no. Molta més causa, no, dilleu.
Ara que de casta le viene al galgo. Perquè la seva mare era reconeixida anarquista en França. E de ell hi ha un jardí en París que porta el nom de la seva mare, de Mai Picarai. I va dir que se n'anava a parlar d'en Trotsky, a demanar la liberació d'uns companys seus. En fi, i va dir que se manifestava en París quan auxiren a Sacco e Vanzetti. I va dir, però molt, molt, molt important també era la seva vida, aquesta directura d'un diari anarquista, en fi, que... tota la família que bueno, té la... Era ese ya que, güey, cuando en Nueva York era se meta a cantar, e va en recitals, e de patá, que en un recital d'aquesti, y hay una persona que le que s'apropa, le dice, tú es francesa, tal, tal. Y hay una serie de gente que se llamasen en França cada año, que avui en forma part de la resistència francesa, le da información, ve que hi ha López Tovar, entre aquel y que s'amasen, o que organitzen. I clar, se li deuris el cor, no? I ja s'havia mort el son home, George Malkine, i ara veig, aquest any no hi pude anar, perquè coincidia amb una sèrie de recitals, però ara en següent, o que hi anec.
Parlem des d'any 70?
De 80.
80 ja.
Sí. I ara veig, era el tornet a França, d'aquesta massa de gent, he dit, me vengué que recebe López Tovar amb un ram de flors en la gare de París. Sí, sí. I a partir d'aquí se van vedent tot suent. O sigui, sembla mentira, dir, bueno, però havia a Nova York, i com que se van vedent tot suent? Pues sí, sí, ja han anat a París, se troba d'amet, era salut de López Tovar, poc a poc se va debilitant, en què són final. Mm. Però se continuaren vedent eridius. Ja eren tot eridius, vieu dir, eh?
I de la de la documentació escrita que era, dilleu, ha deixat en les seves memòries, també hi ha documentació gràfica d'aquestes, com a mínim, deia des trobades, perquè també hi ha un documental que sé que torna sí, deia d'aquestes trobades, d'on hi participen tot eridius.
Sí, 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 participa López Tovar parlant de la importància de Sonia, de que era la plus important de tot, que digui López Tovar, era Sonia, que era la gent de liaison, no? D'enlace. De I d'Ete, en la seva... En cementeria on hi enterrada, en la seva ossa, era làpida, met el seu nom, emet FFI, Força Francès de l'Interior, i ja hi va veure neta, com hi va haver, no? La gent de liaison. En fi, tot molt simbòlic, però que era que portava en son cor tota la vida.
Pot, era figura de Sonia Malkin, capvirar en Xunyau, o és revisar en Xunyau aquesta part de la història recenta?
Home, era...
Almenys d'aquest període de l'operació Reconquista.
La importància de Sonia Malkine jo considero que he evitat perquè ella va enna. Ella diu qui portava aquests camions que entraren? Qui guidava aquests camions? Sonia Malkine. O sigui, no, no sigui que una eina que ho sense cap transcendència en arrenc. No, no. Hagué un pes important en Operació Reconquista com a eina en què ara en cap de l'Ocs se citen... S'ha citat jo a Enna en aquesta operació. No? Mm. Perquè que ell també té la en plaça.
Per què Dilleu ha demorat tant de temps acornerada o amagada o sense que se coneixés la seva participació? Dilleu per manca d'interès?
O Dilleu perquè a res s'ha fixat en la paraula la xica de Vicente López Tovar, des Memòries. Ella ha estat de senzill. O sigui, ella paraula. No, no... No, 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 en cap altre lloc trobes arrenc d'aquesta enna, no? Ella tau. O sigui, després pensar que, clar, que condar les batalles, condar els bueno, barestes, condar els protagonistes, si tu vas a cercar els llibres publicats i els protagonistes són tot i homes, Blázquez, López Tovar, els membres de la policia armada que moriren, Moscardó, general Moscardó, però clar, no se parle d'una eina, no? I per un dels motius d'això és meter-la en son lloc, meter-la en plaça, no? I, bueno, hi ha avui una eina que entrega amb vosaltres a més maquis, que portava la seva metralladura, i que després se'n tornec a França, tan a cercar convoy que entrec. Que entrec de més guerrillers armadi.
Jo, a part de la nostra història, d'una que haguem pogut capvirar de vera manera, edar aquest protagonisme gràcies a les recerques que ha fet Joan Carles Riera. Queden causes encara per saber, per investigar?
Queden moltes causes. Queden moltes causes. Queden per llegir a l'un causes que ja són recollides, que jo ja he recollit, que bueno, ja viran com, però han de ser l'alum, també té un senyal blanc de 6 d'ener de moltes causes, dels morts que hi hagué en Val d'Aran, d'haver invasió, d'haver entrada dels maquis, no? de la gent amb noms, com noms d'aquest lloc que les sabem, que sigueren jutjats en tribunal militar, que sigueren en presoers per forces nacionals, Institut de Niña, en combat de Niña, aquí us eren en piel de presoers. En fi, hi ha veteranes també que sigui que encausat en tribunal militar. Que, bueno, que gràcies a testimoni de Lluís Capellàs que hagi de que en seu moment ha passat a França en 37, bueno, pues, clar, era l'opinió de Lluís Capellàs pesava molt. Ara, clar, aquí algú li deixaren anar, no? Però sí, queda causa, queda molta causa encara t'ha publicat o sé més no...
T'ha publicat, dilleu, d'en mi llibre, amb tot això que ho hem parlat, i d'aquelles altres causes que queden, bueno, dilleu de vera publicació o...
Dilleu, a veure si... Bueno, jo suposo que sí, que al final ve irà a l'un perquè no m'agradaria que se quedés en mencalaix tot això, no? Que de vera forma, no pas per egocentrisme, sinó t'ha de conèixer episodis, emete senyor blanc sobre nere, causes que s'han dat per bones, i que el que t'he dit, encercar, ves que no dilleu, no són tan correctes.
Què les diries a d'aquell que dilleu d'empís d'escutar-nos, se plantegen d'anar a Bussós, et recorregut, escutar això que han dit en els protagonistes d'aquest moment, què t'agradaria quan marxessin, què t'agradaria que les quedesse?
Pues que les quedesse tot aquest esforç que s'ha fet de poder dar sentit a d'aquest itinerari, no? Si és tu per part de l'alcaldessa, també, no? Que les quedesse que Bussós este un punt important de l'entrada dels maquis, i un punt on se amassaue el comandament, un punt on havien eixit Blázquez, i un punt on se trobaren, si és tot, se trobaren ben, en aquells moments, López Tovar i Sonia Malquine.
Doncs, històries que avui ens ha portat Joan Carles Riera Socasau. Avui hem deixat la figura de metge de costat i ens hem calat Nuna d'historiador titulat Mesó en aquest recercaire amb ganes de conèixer de cercar aquelles causetes que a Daet li porten un interès que dilleu, com a vedem també és una, podríem dir, d'interès general. Joan Carles, gràcies per estar ací.
Gràcies a vosaltres.
Demorem a vi, si hi ha vera publicacions, si hi ha nouetats, com a dies, d'aquelles altres causes, perquè encara queden, dilleu, causes a conèixer, per tant, no, dilleu, per què no, en un futur podem seguir
que,
parlant.
Jo suposo que sí, que seguiran parlant, seguiríssim, però a mi a part no quedarà.
Gràcies. Arriba l'estiu, en Maitín Daran, que no s'arture.
José Badia i Sofia Cabanes vos acompanyaran cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9 d'am
Et Maitín Daran der Estiu.
I haurà d'informació de mera actualitat de casa nostra i també de d'hora en la nostra llengua.
Et Maitín Daran der Estiu.
Passen 40 minuts de wait. I ara que seguim d'una dama aquesta alta història, perquè passat dissabte 7 de l'agost, Joan Corominas presentau en la Libreria Eterna de Viella la seva primera novel·la, El biberón de la Quinta, i una novel·la editada per Bresca Editorial. I una novel·la que barreja ets històrics vescudi pet son paisseny en la Guerra Civil Espanyola, en aquest moment injuent de la coneixuda com ara Quinta de Viverón, dama d'auti ets de més fantàstics sense massa explicació que era autor dits li passec força anys més tard en un viatge entre Navarra. Aquesta tot una també hi ha novel·la d'amor i una història que se li eix força ben i que ha agradat força al tant en Catalunya com en Navarra. Avui ne parlam i recuperam aquesta conversa que mantenguien d'en era autor Joan Corominas abans de la presentació del llibre en Viella. Qui és Joan Corominas? D'emprès veiem per què ha fet una novel·la com aquesta.
Doncs moltes gràcies a Catalunya Ràdio per venir a fer l'entrevista i també a en Gerard i a l'Ariadna de la Llibreria Eterna, que ens han acollit meravellosament a la seva llibreria i estem encantats d'estar aquí.
Acro, qui és Joan Corominas i com s'atrevís i com se planteja d'ella novel·la?
Bueno, en Joan Corominas és un enginyer tècnic industrial que està casat amb la Núria, que té una nena que es diu Ivet. Bueno, una nena ja no, perquè ja està a punt de la universitat, vull dir que de nena res. I que, bueno, viu entre Barcelona i la Pobla i que, bé, li van succeir uns fets extraordinaris fa uns anys en un viatge que va fer a Navarra, dels quals neix aquest llibre. El llibre es diu El biberón de la Quinta i és un llibre que, evidentment, fa referència a la Quinta del biberón, que va ser aquella lleva de soldats molt joves, d'aquí el nom, no?, amb 17-18 anys, que van anar al front a l'any 38, durant la Guerra Civil Espanyola. El meu avi va ser un dels combatents de la lleva del biberó. Ell va combatre els fronts del Segre, va combatre els fronts de l'Ebre. A l'Ebre va ser fet presoner i el van enviar a un monestir que es diu Santa Maria de Irache, que està a prop de la ciutat d'Estella, a Navarra, on en aquella època es feia una selecció de presoners. Ell, com que era un xicot de 17-18 anys i no tenia antecedents polítics, doncs va ser reenganxat a l'Exèrcit Nacional i va acabar la guerra a Navarra. I després s'hi va quedar molt temps. Llavors, molts anys després, quan ell ja era mort, la meva dona i jo vam fer un viatge a Sant Sebastià i a Navarra i bé, ens van succeir uns fets extraordinaris, vull dir, gairebé paranormals, que tenien a veure amb l'estada del meu avi al Baztán, a la vall del Baztán, que és una vall que hi ha al nord de Navarra. I bé, la història era tan extraordinària que va acabar sorgint el llibre.
No vam explicar quina i aquella història que dona d'origen al llibre, perquè seria desvelar en xunyau molt de la història d'aquesta novel·la. I una novel·la en què se barreja d'una aquesta part d'història d'aquest moment de la Guerra Civil, de quan aquest jueni són cridades a files, i d'empús entre aquesta altra part més misteriosa, més relacionada amb les bruixes, ja que parlant de la Val de Baztán, Zugarramurdi, País de Bruixes, Pirineu, que també ha sues històries.
Com, no sé com ha estat de fàcil o difícil conjugar aquests dos mons en món de la guerra, en món d'aquesta màgia que volem o que vol desprendre aquest llibre?
Sí, sí, és cert. Vull dir, és cert que el llibre té una part històrica molt, molt verídica i documentada, però té una part mistèrica, que dic jo. No tot el llibre està... Hi ha una part del llibre que per mi és, a més de les que més m'agrada, i els lectors també em diuen que és de les parts que més m'agrada, que és la nit que passen el Julián i el sergent Martínez en una cova. Aquesta cova està inspirada en un lloc real, que és l'Espluga de Cuberes, que és una cova que hi ha a prop de Gerri de la Sal, que és un lloc que jo vaig anar-hi fa uns anys caminant, i costa una mica d'arribar, i hi ha un realment el que es descriu al llibre, hi ha com un poble dins de la cova, hi ha les cases dins de la cova i hi ha una església dins de la cova, el que es descriu al llibre, no? I en aquesta cova, al llibre, hi viu una bruixa, no? I aquesta cova, doncs, bueno, ells passen la nit allà i la bruixa li fa una profecia al Julián, no?, quan comença el llibre. El Julián no entén res del que li diu perquè parla amb aquest llenguatge esotèric de les bruixes, no? Li tira les cartes, li explica del diable, la mort, bueno, les cartes del tarot, no? Però després, al cap de que el llibre va evolucionant, es veu com aquella profecia, doncs, sí que té sentit, no? Per tant, sí que la bruixeria hi té un pes. Clar, el Pallars és terra de bruixes, històricament, no? I el Baztán, que és on passa la segona part de la novel·la, també. El Baztán és molt conegut per Zugarramurdi, no?, que la va fer famosa la pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia, no? Però Zugarramurdi, Urdax, tota aquella zona del nord de Navarra, hi ha molta tradició brujeril. Per tant, doncs sí, vaig barrejar els dos mons, no?, el món real històric de la guerra i el món més mistèric de les bruixes.
No hi era l'única bruixa que apareix el llibre, perquè n'apareix Iauta en aquesta segona part de la novel·la. Dilleu, no la identificaríem tant com hi ha bruixa, més se li llegeix el llibre, veiràs que dona també les característiques d'aquestes etnes sabentes d'aquest moment que veien caucarrem més, o veien més enllà de lo que era la figura de la gent. En tot cas, ja hi n'hi heu conductor també en la novel·la, que són els escacs. Per què?
Els escacs, sí, sí, és molt bona pregunta, els escacs. Bueno, bé, el personatge del Julián està inspirat amb el meu avi. I el meu avi era un gran jugador d'escacs. Era molt, molt bon jugador d'escacs. Llavors, sí que jo li vaig voler donar al Julián, al personatge, aquest realisme, no? I, per tant, el vaig començar, quan vaig escriure la novel·la, a que fos un jugador d'escacs, no? Llavors, després em vaig adonar que els escacs podien ser importants al llibre. També relacionat amb la pregunta que m'has fet abans de les bruixes, els escacs són un joc molt esotèric. Tot el llibre té una component esotèrica també, i els escacs no deixen de ser un joc molt esotèric, els blancs i els negres, no? El bé i el mal. Té a veure amb això. I a part, amb la trama argumental, tenen un pes important els escacs. De fet, la Marta Ferrer, que és una llibrera de Tremp, que m'ha fet diverses presentacions, doncs va fer una frase un dia que vaig dir, sí, tens tota la raó, sense els escacs el llibre s'acaba al capítol 3, perquè realment els escacs li salven la vida al Julián, no? Quan cau presoner i el primer que li miren és la bossa i veuen que dins hi ha un taulell d'escacs plegable, això, bé, doncs desencadena la relació que després tindrà amb el capità Castro, no? Per tant, sí, els escacs són importantíssims al llibre.
Relacions que hi havia en aquest moment, com a diríem, de gent molt joena que dilleu l'únic que volien era salvar la seva vida. Se pot llegir la novel·la, jo el que vull és que s'acabi la guerra, que això s'acabi d'un viatge per tot i perquè no mos volem meter en a pet d'aquell jueni de 15, 16, 17 anys que d'un anauen en tafruna de la guerra, vedien totes aquelles bestieses que pot este i a guerra. D'aquí heu d'una que heret de passar d'un costat a l'altre, de republicars als nacionals, sigui jo causa com a molt natural també en tant personatge.
Sí, sí, perquè és el que comentes. Jo penso que la majoria de gent que va participar a la guerra el que volia era que s'acabés, no? Allò va ser un horror. I més un personatge com el Julián, no? Ens hem d'imaginar que eren xicots de 17 i 18 anys, eren nascuts a l'any 1920, per tant, a l'abril-maig, quan van ser reclutats, la majoria tenia 17 anys. Van anar al front, i sí que s'explica la primera part del llibre, sense pràcticament instrucció militar. Vull dir, la instrucció militar de la Quinta del Biberón va consistir en marxes a peu per la plana de Lleida I això està, a més, el meu avi va escriure unes memòries i està escrit del seu puny i lletra, no? D'aquí van al front sense pràcticament haver disparat un fusell, no? Vull dir, eren gent sense preparació militar, sense preparació psicològica, i a més, és que van anar al cap de pont de Balaguer. Vull dir, el bateig de foc de la Quinta del Biberón va ser al Merengue, va ser a tota la zona del cap de pont de Balaguer, que estava defensada per tropes mores, no? Que eren tropes molt, molt, molt garrejades. Eren tropes que portaven molts anys de guerra, molta experiència de combat. I clar, portes xicots de 17-18 anys a enfrontar-te amb aquests tropes experimentades, doncs clar, va ser una matança. El que volien era sobreviure. I al final el protagonista del llibre és pragmàtic. És una persona pragmàtica, no és un idealista. Ell té la seva oportunitat i l'aprofita.
Com a... podem llegir en la novel·la et paisenye de Joana, et son abuelo. Parlec d'amb... coneixis a ton abuelo, t'ha poder que t'expliqués totes aquestes històries, o com t'arriba tota aquesta història? Jo, a part, era causa que vivies tu en Navarra, en aquest viatge entre Sant Sebastià en ta Navarra. Més, tot això que s'explica des d'avantpassats, d'aquest avantpassat, d'aquest paisenye, ha estat en conversa directa d'Amet o, digueu, a través d'aquestes notes que deixa aquest?
No, jo el vaig conèixer. Va ser conversa directa. El meu avi va morir, que jo tenia 12 anys, i una cosa que lamento molt és no haver pogut parlar amb ell de més gran, per jo també ser més conscient, no? Uh-huh. Ets petit, tens 10, 11, 12 anys, i no ets conscient que, clar, tens davant teu una persona que ha viscut la història, no? Però sí, jo vaig parlar amb ell i recordo de petit... de fet, hi ha un fragment del llibre, que és quan estan a la cova, que el sergent Martínez li fa tocar el braç al Julián, no? Que li toca aquí, no? I quan toca, nota que hi ha un ferro a dins, no? Jo això ho he tret perquè això m'ho feia a mi el meu avi. Jo recordo d'estar amb el meu avi i de, que em digués, toca aquí. I jo tocava i tenia un fragment de metralla que li havia entrat dins el braç a la Batalla de l'Ebre, no? Jo recordo, sí, recordo moltes anècdotes d'ell que explicava. Però insisteixo, jo explicava molt de la Guerra Civil. De Navarra, molt poquet. Mm. Però sí que recordo perfectament, i tant, sí.
Podem dir que era darrera part de la novel·la, el protagonista se torna en autor de la novel·la.
Totalment, sí. L'última part, li comentava al Gerard ara quan hem arribat, no? Que l'última part és el 100% real. Es va passar, i sí, el Martí, doncs, sóc jo, realment, no? Vull dir, sóc jo. En aquest cas no vaig tenir que imaginar res. Sóc jo llegint o defensant el meu projecte de final de carrera, que dona pas al viatge que vam fer a Sant Sebastià de Navarra. De fet, amb la Núria, amb la meva dona, que llavors érem nòvios, vam anar a Sant Sebastià quan jo vaig acabar la carrera. Vam anar per celebrar que havia acabat, no? I arrel d'això neix tota aquesta història. Per tant, sí, l'última part del llibre, jo en sóc un protagonista directament.
Novel·la històrica, novel·la d'apunts esotèrics, més, creï que també si és tota jo novel·la d'amor.
Sí, totalment, sí, és una novel·la romàntica, sí, i tant que sí. Tot i que a mi m'agrada parlar sempre d'un amor no només romàntic entre el Julián i la Maya, no?, que podria ser pues, bé, un noi i una noia, joves, que s'agraden, s'estimen, es fan nòvios, vull dir, bueno, diguéssim, una història, sinó que jo em refereixo més a una conversa que tenen el Julián i el capità Castro cap al final del llibre, que és una conversa que és una despedida. Tots dos saben que s'estan despedint, i el capità Castro treu un concepte que és l'Amin, no? A més, aquí que estem a la Vall d'Aran, no? Amb els càtars, no? Els occitans, no? Era un concepte que parlava de l'amor pur, no? L'amor entre cors i ànimes, no? No parlava d'un amor físic, no? Crec que el llibre tracta d'aquest amor. És un amor que transcendeix totalment el romanticisme entre un noi i una noia, i que, clar, traspassa generacions, no?
De què li ha servit a Joan Coromines escriu aquest llibre? Ha estat com un senyal també a regraïment entes avantpassats, entes on paisenye, de metes en senyal tranquil·litat a l'hora de plasmar tot això nere suix blanc o no?
No m'ho he plantejat mai així, la veritat. De fet, és una pregunta que m'han fet diverses vegades, no? Què hagués dit el teu avi, no?, si hagués llegit aquest llibre? I realment no ho sé, perquè realment sí que el Julián està inspirat amb el meu avi, però no crec que sigui ell. Llavors, aquest llibre, jo l'he escrit perquè tenia una història que crec que era molt interessant, que era molt bonica, que era molt especial, i va sortir d'una forma molt natural. Mm. I no, ara mateix no hi ha res més darrere.
En el llibre també, se la llegeix, miratge que queden cauques preguntes sense responsa. Com era mort d'un dels personatges, no ho vam dir de més, perquè se no li trairem també, era atractiu de conèixer tota la història de la novel·la. Que hi hagi causes que no s'acaben sabent en una novel·la, entre la gent que era part de misteri de la mateixa novel·la o no?
Bé, hi ha part del misteri, però sí que és veritat que s'està escrivint un segon llibre. Llavors, el segon llibre respon algunes d'aquestes incògnites que queden penjades al primer, no? O sigui, al segon llibre hi haurà més respostes sobre algunes de les que no queden tancades.
Doncs ja m'ho has avançat, que hi haurà ara un dijou llibre. Seguint la mateixa història o agarrant causes d'aquesta primera i tornant a una novel·la diferent, a més, com ha dit, responent preguntes que han quedat aquí o penjades?
Respondrà algunes preguntes, però és una història totalment nova. És totalment nova, no? És una història, a més, que es desenvoluparà a Alemanya, a principis de la Segona Guerra Mundial. Així com, en aquest llibre ja he introduït un personatge que per mi és fascinant, és un personatge fascinant, que és en Werner von Braun, que va ser, bueno, l'enginyer alemany, que va ser el director tècnic de Peenemünde, que és on es desenvolupaven els coets V2, no? De fet, el primer artefacte humà que va sortir a l'espai, no? El llibre hi surt, el primer llibre hi surt, Werner von Braun, tot i que té una participació bastant anecdòtica, però el segon llibre, diguéssim que la visita que fa von Braun al Baztán deixa petjada amb von Braun i Julián, diguéssim, que farà un viatge a Alemanya. Mm-hmm. I el segon llibre parla d'aquest viatge a Alemanya i respon bastantes preguntes, sí. Però serà una història nova, eh?
El biberón de la Quinta, aquesta novel·la que se presentau aquests dies en darrer en la Libreria Eterna de Viella. Aquí ho podràs trobar exemplars, si no assistiretge a la presentació d'un passeig per a botiga. El llibre de Bulliege, tot a caudide, que demane de viatges de Noir Turas, eh? Vos sabeu, següent capítol, a veure què ha passat, a veure com seguís la història. Acro, en teu primer llibre, és molt bon, no? De que la gent digui, és que me costa parar de Liege.
Sí, la veritat és que és un comentari que m'han fet molts lectors, que és un llibre que enganxa molt, que quan comences vols saber què passa. I realment hi ha hagut alguns lectors que m'han fet comentaris que, bueno, que abrumen una mica i tot, no? Perquè m'han arribat a dir que, sobretot amb els personatges, han empatitzat molt, no? Que són personatges molt humans, que acabes fent el viatge amb ells, i que un cop acaba el llibre et quedes una mica orfe, no? Perquè dius, ostres, amb el Satrústegui, no? El Capità Castro, vull saber què més els hi passa a aquesta gent, no? I, home, sí, que et diguin això, doncs és evidentment és fantàstic, no? Home, és senyal que el llibre està agradant.
En ta jo primera novel·la rebe tot i aquests vantaments d'una que sigui una novel·la tan li ajuda. Què suposa en ta immades?
Molta satisfacció. Estic molt, molt satisfet. És que és algo que m'ha donat molta satisfacció, m'ha permet conèixer molta gent i m'anima a seguir escrivint, perquè realment veus que el llibre agrada, veus que el llibre s'està venent bé, que estem arribant a molta gent i això, doncs, evidentment, et dona, t'esperona, no?, a fer un segon llibre.
Gràcies, Edu Moram. Era segona part d'aquesta història.
Moltes gràcies a vosaltres, José. Moltes gràcies.
Et maitin der ustiu.
Jo ha venit a mi a gent a barrar aquesta edició de 19 d'agost de Maitín d'Aran de l'Ustió, en què ho emet la segona part de la conversa de Joan Carles Riera, en ta conèixer qui era Sonia Malquín i quina sigui que era la seva participació en aquesta operació Reconquista. Podràs recuperar aquesta conversa en els nostres lats, en la web www.3cap.cat/aran, també en Facebook i Twitter. Barram aquest programa en tot rebrem back avui dimercles en tas 9 de la net en l'audiovisual de Viella. Encara ho hem i un film de terror ella obsessió ver un joven tímid enamorat de la seva amiga Niki recorrisa un objecte sobrenatural en té realitat et son desir més amagat.
En la dimenjada hi haurà nova programació, un manual per a superhéroes, La Màscara Roja, seguirà encara Spider-Man Brand New Day un dia, el final de Oak Street. Entre demà dijous, darrer concert dels Nets de Berneda, condades Nets de la Neta, Ready to Rock, versions de rock, entre despedir hostiu de 40 aniversari de Camping Berneda. Entre d'una era resta de la setmana, més música, més el que explicarem en programa de demà, que parlarem del Salardui Country Rock Festival. A deixar-vos bon